La llotja virtual.
Sabíeu que més de 1.600 milions d'estudiants s'han vist afectats a tot el món per la pandèmia? Tots ells o han hagut de fer classes en línia, o s'han hagut de confinar, o han hagut de viure en primera persona tota mena de canvis inesperats. Mònica Roca, benvinguda, vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona. Bona nit.
Hola, què tal?
Bona nit. Les molèsties, deia, són moltes, com ara dèiem, en el cas dels estudiants, però de qualsevol circumstància, Mònica, n'hem de treure aprenentatges, no?
Doncs sí, efectivament. Els estudiants, a mi, és un dels temes que personalment m'ha preocupat bastant durant aquesta pandèmia, perquè tot i que ells no han estat afectats tan afectats des d'un punt de vista sanitari, han estat molt afectats en com els ha condicionat. I sí, s'han de treure aprenentatges, i jo crec que la digitalització, no, que ho diem sovint, s'ha vist més necessària que mai, tant des del punt de vista empresarial com en aquest cas des del punt de vista dels estudiants i les escoles i les universitats que a correcuita han hagut de digitalitzar-se per poder seguir aquestes classes de manera remota. I han patit molt també els laboratoris, la part més pràctica, que és una llàstima, però que aquesta s'ha vist greument afectada perquè no la pots fer a distància.
I és que els indicadors diuen que tenim un problema. Tenim una ciència a un nivell molt alt, però després costa que aquest coneixement es tradueixi en oportunitats al mercat laboral i en crear riquesa. És com si la teoria, Mònica, i la pràctica sovint anessin per camins diferents, no?
Exacte, això una mica que dèiem, és com si fas una teoria, desenvolupes una teoria d'una cosa en concreta, però després te'n vas a la classe de pràctica i fas la pràctica d'una altra cosa. Doncs aquí a Catalunya en particular, i trobaríem altres casos, doncs som molt punters a nivell de producció científica, però sembla que això no s'acaba de traduir en innovació i no s'acaba de traduir cap a les empreses. I aquest és un problema perquè aquesta balança s'hauria d'equilibrar i malgrat s'intenten fer esforços en aquest sentit, però estem lluny de reeixit.
Clar, llavors propostes com el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que volem parlar de la revolució, són una bona eina, no?, perquè la transferència entre coneixement i mercat de treball sigui més fluida, no? Quines mesures proposa aquest nou pacte? Amb què pot ajudar?
Doncs mira, primer dir-vos, perquè aquest és un acord de país, aquest pacte nacional, un acord de país estratègic que per mi és d'importància vital i és imprescindible tenir aquests acords de país en matèries que transcendeixen una legislatura o un govern. Per tant, és molt important que s'hagi aprovat un acord d'aquestes característiques i jo crec que més en la situació de crisi generada per aquest, no, l'impacte d'aquesta pandèmia, doncs acords continguts en el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, doncs poden esdevenir claus per definir les futures polítiques públiques, per exemple, que preparin la Catalunya per sortir i fer front a aquest tipus de situacions com la derivada de la Covid.
Clar, perquè la coordinació vol dir, en aquest pacte, entre universitats, no?, centres de recerca, polítiques de govern, activitat econòmica, no?, privada, seria un bon resum del que ha de ser?
Sí, el sistema de coneixement, de fet, inclou com tres subsistemes, que és una mica el que venies a dir, l'educació superior, la recerca i la innovació. Llavors, ja les mesures, així en trets generals, estan al voltant d'aquests eixos, renovar l'educació superior, invertir més en recerca, millorar la innovació, però després hi ha mesures concretes, per cadascun dels punts, i en concret en transferència mesures molt concretes.
Mesures concretes, explica'ns, perquè és important el paper que han de jugar aquestes empreses privades en aquesta equació. Les empreses miren poc cap a les universitats, no?
Sí, les empreses, correcte, miren poc cap a les universitats i jo crec que les universitats també miren poc cap a les empreses i no vull, sempre hi ha excepcions i hi ha moltes iniciatives molt bones, però en general hi ha poca consciència de l'altre costat de la cadena de coneixement, diguem. Jo tinc aquesta impressió, jo crec que és una impressió bastant generalitzada, hi ha poca percepció que la recerca pugui ajudar a fer, per exemple, per part de l'empresa, a fer un producte més vendible i les empreses de vegades prefereixen invertir en reduir despeses que no pas, o en posar més comercials, per exemple, que no pas en enriquir-se des d'un punt de vista de coneixement. I les empreses tecnològiques potser són les que en aquest sentit estan més lligades a la innovació perquè va com més lligat, però la innovació ha d'estar per descomptat en tots els àmbits. I deixa'm donar-te només una dada que jo crec que és interessant. Són tres dades, però a Catalunya la recerca i l'R+D a les empreses és un 0,94% del PIB, mentre que a Europa és un 2%. Llavors, és greu, i diguem, aquesta diferència, no, que estem per sota la meitat, que no s'acaba d'entendre aquest paper de les empreses també en la recerca, que no només ha de caure en l'àmbit públic, que efectivament, especialment la recerca més fonamental, però la recerca més aplicada també ha d'estar en mans de les empreses. I això encara no ha acabat de quallar aquí a Catalunya.
Clar. Recerca més en mans de les empreses. Als Estats Units, per exemple, les empreses juguen un paper molt important perquè a l'hora de patrocinar estudis, allà als Estats Units s'hi troben. No? I aquí passa que el marxa el talent jove fora. És un problema molt greu ara mateix, no?
Doncs sí, és un problema molt greu, sí, i més amb la situació amb la que ens trobem. Hi ha iniciatives per fer retornar aquest talent, hi ha iniciatives diverses, i que totes elles són bones i que cada vegada haurien de sumar més, però encara estem lluny diguem, de poder retindre o retenir aquest talent aquí a casa nostra. Dins d'aquestes mesures així concretes, específiques per transferència, jo crec que algunes van al voltant de mantenir aquest talent. No? Si acostes l'empresa a la recerca, doncs d'alguna manera dones més capacitat d'absorbir, no? El teixit pot absorbir més aquesta recerca puntera i que no només s'ha de quedar lligada a centres de recerca o a universitats.
Per acabar, per tant, beneficis, no? Entreu tots, el sector públic i el privat, d'aquesta cooperació, d'aquest pacte, no?, que ens explicaves.
Correcte. S'han demanat moltes coses, però està clar que la col·laboració público-privada és un dels eixos que claríssimament s'ha d'incidir fortament. Evidentment, després, doncs, compromís per part de la Generalitat d'incrementar els recursos econòmics destinats a projectes d'innovació, després ajuts a empresa a la gestió de projectes d'innovació, així com molt directes, la creació de clústers, que és una cosa que està molt reconeguda a nivell internacional, que a Catalunya existeixen, però que s'han d'orientar, no?, clarament cap al foment de la innovació de les empreses doncs, que són membres d'aquests clústers, dotant-los de pressupostos específics. Hi ha un munt, no?, de punts concrets que s'han d'anar doncs, incidint i jo penso que és que s'ha de fer, no s'ha de només parlar del tema, sinó que s'han de donar mesures concretes que facin entendre que l'empresa hauria de poder incidir una mica, no?, en aquests currículums universitaris i que la universitat li serveixi també, li doni prestigi el fet de col·laborar amb l'empresa, perquè de vegades l'avaluació que hi ha dels universitaris sempre queda molt lluny del que es fa a les empreses i això haurien de ser més permeables els uns amb els altres.
Molt bé. Doncs un plaer, com sempre, escoltar la Mònica Roca, dona del Revolució 4.0 i parlant d'aquest Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i aquesta col·laboració amb diferents agents. Ens veiem aviat. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Fins aviat.